Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia des d'ara i fins les 4. A la primera us hem explicat que el govern espanyol ha declarat zona catastròfica l'àrea del País Valencià afectada per la Dana. Acompanya aquesta mesura amb un paquet d'ajudes que supera els 10.000 milions d'euros. També us hem parlat de les eleccions als Estats Units, on Kamala Harris i Donald Trump esperen el veredicte de les urnes. Els primers nord-americans a votar ho han començat a fer aquest matí, tot i que de manera anticipada ja hi havia 80 milions d'electors que han exercit el seu dret abans del dia dels comicis. De matinada o demà a primera hora del matí s'espera un resultat que Catalunya Ràdio ens explicarà en directe des de Washington, Ricard Ostrell. Veurem després si necessitem hores, dies o setmanes per saber qui és el guanyador d'aquestes eleccions. I també ens hem fixat en les xifres de l'atur, que ha crescut aquest mes d'octubre a Catalunya, com d'altra banda és habitual en aquest mes quan s'acaba la campanya d'estiu. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que la meitat del gran recapte d'enguany es destinarà als damnificats pel temporal del País Valencià, ho ha anunciat el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó Vilas, que confia que la ciutadania s'aboqui a aquesta emergència, ja que en només un dia han recaptat 8 tones de productes bàsics en una iniciativa conjunta amb Biblioteques de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa dels bancs dels aliments de tot Espanya. Enguany, el gran recapte se celebrarà el 22 i 23 de novembre. La patronal COE ha donat cop de porta definitiu a arribar a un acord per la reducció de la jornada laboral. Tenia de temps fins al dia 11 per estudiar l'última proposta del Ministeri de Treball i dir si a partir d'aquí continuaven les negociacions, però a la reunió extraordinària que ha fet avui la direcció ja han donat aquestes converses per acabades. La proposta consistia en ajudes directes a les empreses de menys de 5 treballadors i bonificacions a la contractació de personal per a les companyies més grans. I el govern de Salvador Illa ja assumeix que no podrà tenir els nous pressupostos de la Generalitat en vigor aquest 1 de gener. L'executiu sempre havia defensat que volia començar el 2025 amb els nous comptes aprovats, però avui per primera vegada ha admès públicament que això serà difícil. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, havia fixat la primera quinzena de novembre com la data límit per començar a tramitar els comptes, però aquest calendari no es podrà complir perquè l'executiu encara no els ha aprovat. Tot i això, la consellera ha destacat que l'important és poder tenir uns bons pressupostos i aprovar-los com més aviat millor.
És evident, doncs, que això requereix d'un acord executiu previ i que, per tant, doncs, això no serà possible fer-ho en la primera quinzena de novembre, però allò important, doncs, és tenir uns bons pressupostos, que es pugui arribar a un acord doncs, amb els socis d'investidura.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Júlia Miralles, politòloga, professora de la UPF, de la Pompeu Fabra. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Claudi Pérez, director adjunt del País. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Molt bé, doncs vinga, el primer tema ens ve des de fora o des de dins? Perquè l'Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Manté el bon costum de visitar-nos i, per tant, estar aquí de cos present, cosa que s'agraeix sempre, eh?
Perquè he anat a la Melero.
Ja.
Des de dins és una novel·la extraordinària de Martin Amis.
Molt bé.
Novel·la no, llibre de, el seu últim llibre de no ficció.
No sé com prendre'm això que vinguis dia sí, dia no, depenent de si vas a la Melero o no, perquè em sento una mica com plat de segona taula.
No,
és a dir,
perquè
si vas a la Melero, vens amb nosaltres, i si no vas a la Melero, entres des de casa.
Perquè entro des d'una masia extraordinària.
No, sí, home, no dubto que vius en una casa fantàstica, però ja et dic, sembla una mica, ja que vinc a la Melero, també vinc al migdia.
No, és com dir, vas a la capital.
Ja, ja.
Vas a la capital, he quedat amb uns diverses persones.
Molt bé.
Avui vaig a un club de lectura, que
molt
no me'n recordo on és, però ja hi aniré.
Vol dir que no me'n recordo on és?
No, ara ho miraré després. Miraré. Sé que jo sempre els dic, digueu-m'ho el dia abans
no
vindré.
No, no, vaig fer 5 anys programes amb tu, i teníem sortides, i el mateix dia al matí t'havien d'enviar un WhatsApp, dient, recordes, que avui anem a Girona, que avui anem a Manresa, que avui anem a Lleida, i bon dia, sort que m'ho dius, perquè si no, no me'n recordava.
Viure així és molt bonic. Ara no sé on haig d'anar. Si ens estan escoltant aquestes persones, que sàpiguen que tinc el WhatsApp.
Molt bé, per tant, ho miraràs,
Sí, sí, sí.
No vagis a l'aventura, que pots anar on no toca,
No, perquè és Barcelona, eh?
Ah, així ho tindràs fàcil.
És un lloc d'aquests tipus...
Sort, perquè si fos Viella ja no arribaves.
No, és com l'antiga Damm, la Fabra i Coats, un lloc d'aquests, que fan club de lectura de vegades amb lectors, saps? Coses que és molt bonic i molt divertit.
Va, A veure si abans del final encara podrem esbrinar on vas avui a fer el club.
Sí, sí, ara ho preguntaré.
Va, però el primer tema no va sobre el club de lectura.
No, perquè mira, tots hem vist la gravació del reporter televisiu que, per fer la connexió des del País Valencià, s'agenolla al fang perquè els pantalons se li enfanguin. És una gravació d'abans de fer la connexió en directe. No?
És el programa de l'Iker Jiménez.
S'enfanga a tots nivells, l'ésser humà. Pretén fer veure que està al peu del canó, a prop, molt a prop del desastre, i és un truc que fa que l'espectador, no sabent-ho, pensi que és intrèpid, sense voler, tu el veus enfangat, amb la cara bruta, i dius, ostres, és a dir, li atribueixes aquests adjectius que s'associen al periodista, al reporter intrèpid, no? El truc del reporter enfangat es fa servir també en segons quina crònica de guerra. És a dir, en moltes cròniques televisives, el càmera, mentre el periodista estava parlant, desenfocava i movia el trípode perquè des de casa tinguessis la sensació que els impactes de les bombes eren molt a prop. És a dir, moure la pantalla perquè tu des de casa diguessis, ostres, quin perill, era un truc que es feia servir, no? I l'altre dia, una mica droguer, al qual li vaig anar a comprar uns productes pels cargols, m'explicava que li van anar a fer una entrevista als d'un programa de reportatges sensacionalistes. Perquè, esclar, ell ven tot de coses, per exemple, ven arsènic. Hi havia hagut un cas d'un assassinat, no sé quina qüestió, que li anaven a preguntar. Li volien preguntar si venia alguns verins que es venen, si mostres documents. Li van preguntar si podien preguntar-li-ho, i va dir que sí, que naturalment que li podien preguntar el que volguessin. Però el càmera era a l'altra banda del carrer, gravant des de lluny, i el periodista tenia el micro abaixat a la cama, com amagat. Pretenien fer veure que eren declaracions robades. No ho eren, però semblava que tenien més valor si ho semblaven. El periodisme, és clar, jo sempre penso que ha canviat molt. Quan el nostre ídol d'abans, Richard Kapuscinski, deia que havies de ser el primer en arribar i l'últim en marxar de la notícia, tenia un sentit. Ara no en té, perquè el periodista d'avui, diguem-li així, arriba el primer i no se'n va mai, mai, mai. Sempre és a la porta d'aquell famós o d'aquella víctima, del que sigui. Jo crec que malament anem quan la notícia és sobretot el periodista. En el periodisme del cor, sobretot, però també en el del vi, per exemple, que jo conec molt bé, hi ha el que demana que qualsevol notícia li donin a ell i només a ell. La notícia pot ser tan important o tan poc important com vulgueu. Per exemple, quants quilos de picapoll ha produït tal celler o quants diners ha pagat tal famosa pel divorci. Tot s'acaba convertint en Sálvame, on s'ha de tenir content el periodista a base d'exclusives ridícules i regals en un món on els influencers i instagramers li fan una competència ferotge.
Doncs és la visió de l'Empar Moliner sobre aquestes cobertures que estem fent tots plegats. Ahir mateix fèiem el Catalunya Migdia des de Paiporta.
Us vam sentir i va ser...
Jo et garanteixo que no em vaig enfangar més enllà de la sola de les sabates, que òbviament vaig trepitjar el fang, però la roba va tornar...
Estimat Òscar Fernández, no m'has de dir que tu no et vas enfangar, perquè...
I com molts altres companys, vull dir que no tothom.
En el periodisme, en la literatura, en tota mena d'art, i el periodisme per mi és una mena d'art, com la cuina, tu sempre t'has de preguntar si aquell que està fent la feina és honest o no és honest. Després, la feina et pot agradar, no et pot agradar, et pot semblar meravellosa en un llibre, en una cançó, però tu has de preguntar-te, és honest? La meva resposta referida a tu és que sí, i això ho és tot, punt. I ja saps que no ens devem res.
Però sí que estiro d'una cosa, i demano molt l'opinió també del Claudi, òbviament també de la Júlia i la Mònica, però el Claudi com a periodista, perquè... Ens va passar ahir, i està passant en algunes imatges que també s'estan penjant a través de les xarxes, hi ha un moment que tu estàs fent allà la cobertura i jo hi vaig tenir en algun moment la sensació de destorbar. Perquè estàs al mig de la gent que està intentant buidar casa seva de fang, d'aigua, que van amb el cabàs, que van amb un carro i traient com poden, i tu estàs allà al mig amb el micròfon, en el cas de les televisions, amb tota la parafernàlia que envolta les televisions, amb càmeres, amb trípodes, amb furgonetes per tal de fer la connexió. Hi ha un moment que penses, fins on acaba la informació, on comença l'espectacle, on estàs fent un servei, on estàs destorbant, podríem dir. Ahir, per exemple, l'últim testimoni que fèiem en directe al Catalunya Migdia es queixava del paper de la premsa, en directe, que li vaig preguntar per què, i va dir no, perquè a vegades les informacions que donava i tot plegat. Va ser acabar, i va venir un altre que havia sentit aquella intervenció, i va dir, us diguin el que us diguin, no deixeu de venir, perquè volem que expliqueu el que està passant aquí. Si marxeu i no veniu, perdrem els focus i llavors aquí no podrem explicar la nostra història.
Però fixa't que TV3 avui explicaven que els reporters de la televisió no podien arribar perquè la policia els deia premsa no, i avui ja començaven a sortir acudits que equiparaven polítics amb premsa i amb saquejadors. És a dir, és terrible com s'està pervertint aquest paper, no? És a dir, aquest paper on el periodista és la notícia i en aquest cas, evidentment, us poso al contrari. És a dir, el periodista mai és la notícia. Mai. La notícia és la notícia. I el periodista ha d'estar al servei.
Aquesta és la teoria, però després a la pràctica no tothom ho fa, i en un gremi com el nostre, òbviament, doncs ja paguen justos per pecadors. Però, Claudi, no sé com ho veus, això.
Jo crec que el periodista és un animal molt paradoxal. Li va millor com pitjor és la crisi, no? Sovint fem nosa, en un sentit figurat, estricto sensu, fem nosa perquè hem de fer nosa amb el poder, però estricto sensu perquè, de vegades, com tu dius, Òscar, no és que tinguem la sensació, sinó que directament molestem.
Sí, sí.
Però trobo que la imatge que posa l'Empar és molt metafòrica, no?, del que ens passa en els panels, del pitjor que ens passa als periodistes, amb la postveritat, amb els fets alternatius i amb el fang impostat. No sé, això ja va començar molt abans, no? Ja citava aquest reporter de Televisió Espanyola, que no és que mogués la càmera. El que feia, segons va confessar les seves memòries, sí, és fer disparar pel darrere, feia disparar pel darrere a algun milicià que havia pagat prèviament perquè la peça quedés millor, no? Aquest home després va fer un novel·lista famós.
Estem parlant d'Arturo Pérez Reverte i no va ser l'únic, però estem parlant d'Arturo Pérez Reverte, que és el que ho va com confessar.
Que ja feia novel·les com a periodista, sí, feia novel·les. I aleshores s'enfangava d'aquesta manera tan metafòrica com s'ha enfangat el periodista aquest de 4, de l'Iker Jiménez, que també està tenint un paperàs en tota aquesta crisi, no?
Sí,
però d'aquí, aquí el problema és que hi ha molt bons periodistes a València, hi ha gent molt bona treballant-hi i algun descerebrat també, no? Però jo crec que la professió, el 90% de la professió són els bons professionals que hi ha ara mateix a València, i hi ha un 10% de gent que són fang.
No sé com ho dieu, Júlia, Mònica, una mica des de com a espectadors o com a consumidors, diguem-ne, d'informació.
Jo crec que de cerebrats n'hi ha totes les professions.
Sempre.
És a dir, bones persones i males persones n'hi ha tot arreu. Gent que fa bé la seva feina i gent que la fa malament n'hi ha tot arreu. Crec que estic d'acord amb això que dius, Claudi, que el periodista li va millor quan pitjor és la crisi, diguem-ne. Però els periodistes dolents també els hi va millor quan hi ha desinformació per part de les persones que han de donar la informació, perquè els hi donen la possibilitat de fer la seva feina malament, no? És a dir, quan no hi ha una xifra de desapareguts, com en aquests moments, hi pot haver qui digui que al pàrquing del centre comercial hi han 5.000 cotxes i sortiran d'allà molta gent morta. Per tant, jo crec que aquí és evident, descerebrats, ja hi estic d'acord, però en la mesura que la informació es fa transparent, i ja entenc que en un context de crisi com el que s'ha viscut a València és molt difícil donar la informació, però en la mesura que la informació és transparent, crec que també, diguem-ne, s'amortigua la possibilitat de que hi hagi aquests descerebrats. I també en la mesura que la informació la donen professionals. Hi ha països que tenen la tradició de que quan hi ha una catàstrofe natural la donen els tècnics. Aquí hem començat a veure algun tècnic molts dies després de les inundacions de València. I crec que també és molt diferent una informació donada per un tècnic. Per exemple, ahir amb les alertes a Catalunya vam veure sortir la Imma Soler de Protecció Civil, i és molt diferent la informació donada per un senyor polític. Aquí segurament, diguem-ne, impliquen altres coses. I crec que això també influeix en els que estàvem anomenant descerebrats.
Sí, no, i a vegades també, com deia l'Empar, aquesta cerca de l'espectacularitat en el periodisme fa que al final amb algunes informacions no només no siguin completes, sinó que expressar el patiment de la població acabi estant en un segon pla, sigui més important l'espectacle, i això em sembla que també és un punt, diríem, a destacar.
Ara de seguida continuarem parlant de la situació al País Valencià i les mesures que ha anunciat avui Pedro Sánchez, però abans acomiadaré l'Empar, no sense abans dir-li que a les 6 de la tarda t'esperen a la Fabra i Coats.
Ah, Fabra i Coats.
Fabra i Coats, ah, que ho sàpiguis. El club de lectura. Perquè, a més, l'organitza la SEM, que és l'Associació Catalana de Malalties Neuromusculars.
Sí.
Tenen la seu allà. I t'anuncien a les 6 de la tarda avui, club de lectura.
Això va ser la cambrera de la Farga, que som amigues de cada dia. Ella em va dir, ostres, tinc familiars que estan implicats en aquesta associació i tu voldries venir? Jo vaig dir, evidentment, el que tu m'ordenis i manis. Però no me'n recordava on era, i és moltes gràcies.
Que sapiguis, 5 de novembre, 18 hores, Empar Moliner visitarà la seu de SEM Catalunya per presentar el seu llibre Benvolguda. Vull dir que t'esperen a la Fabra i Coats.
Doncs molt amables. Així pot anar a peu o què?
De des d'aquí, sí, no? No, la Fabra i Coats tens un tros.
Està, Sant
Andreu? Tens un tros, sí, sí.
No, puc anar... Va, ara ja surto d'aquí.
Home, però baixada, pots anar tirant. Tens una hora i... No, 2 hores i 45.
Només et diré una cosa més sobre la compareixença de Pedro Sánchez.
Ara la comentarem.
He estat veient que deia que hi haurien 18.000 reaccions de menjar. 18.000 reaccions de menjar per 3 àpats al dia ja són 6.000, no? I em sembla que els damnificats són 70.000. Sembla molt, però em sembla una misèria, de moment.
Ja bé, ara comentarem adéu, tot adéu. Plegat. Ara, quan surti, Joan Bota diu que hi ha l'autobús H8, que l'agafes aquí Francesc Macià i que et porta directe.
És un autobús?
Allà, un autobús.
Va, prefereixo anar a peu 1.000 vegades, un autobús. Per què m'has pres? Vaig caminant. Adéu.
Adéu.
Sí, home,
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ho deia ara l'Empar Moliner, el govern espanyol declara zona catastròfica als territoris afectats per la Dana, així pot actuar-hi per llei, i anuncia un pla per reconstruir el País Valencià amb un primer paquet de 10.000 milions d'euros en ajudes directes a ciutadans i empreses. Sobre la gestió de la tragèdia, no ha volgut entrar en cap polèmica. De fet, l'ha intentat tancar amb l'afirmació que ha repetit diverses vegades Pedro Sánchez, que tots som estat, i ha remarcat la importància de la unitat institucional. Per tant, zero crítiques, com a mínim de portes enfora, a la gestió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Anem a pam. Saludem a Madrid al Dani Sainz de AJA. Dani, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Pedro Sánchez ha anunciat aquest pla en 3 fases, que primer se centrarà a ajudar els ciutadans. De què estem parlant exactament?
Mira, l'ha anomenat Pla de Resposta Immediata, Reconstrucció i de Rellançament de la Comunitat Valenciana. Es divideix en 3 fases. La primera és la que ha anunciat avui, que ara entrem en detall. La següent serà la reconstrucció de les zones afectades. I l'última, dit, servirà per adaptar el País Valencià a l'emergència climàtica. La primera fase, 10.600 milions d'euros distribuïts així. Ajudes directes per ciutadans afectats, 72.000 euros per casos d'incapacitat, entre 20.000 i 60.000 per reconstruir habitatges i fins a 10.000 per comprar mobles o electrodomèstics espatllats. També ajudes per rescatar empreses i autònoms, entre 10.000 i 150.000 per empreses i 5.000 per cada autònom. Rebaixes i exempcions fiscals, no s'haurà de pagar IBI, s'ajorna el segon pagament de l'IRPF, escut de protecció laboral, igual que amb la pandèmia, amb una prestació per cessament d'activitats per autònoms, la declaració d'ERTO per força major o la creació d'una figura de baixa temporal que garantirà el 75% del salari. També el pagament de totes les despeses que han fet els ajuntaments estos dies i dos mesures que es mengen quasi 3/4 parts d'estos 10.600 milions d'euros, com és la creació d'una línia d'avals públics per empreses i autònoms que tindrà col·laboració dels bancs i anunciat també, ha confirmat que el Consorci d'Assegurances comença demà ja a pagar les primeres indemnitzacions.
Sánchez ha explicat que aquesta tarda donaran als veïns un desglossament de totes les mesures perquè sàpiguin amb què poden comptar i també ha anunciat que l'última fase d'aquest pla del govern espanyol passa ni més ni menys que per transformar i adaptar el territori a l'emergència climàtica que està afectant tota la zona del Mediterrani. No ha parlat de terminis perquè s'ha limitat a dir que es farà amb el temps que sigui necessari perquè s'ha vist clarament que fa molta falta. Òbviament això és un objectiu molt ambiciós a molt llarg termini perquè significa, canviar la manera en què s'ha fins i tot edificat en molts anys, no només al País Valencià, sinó també a Catalunya, a Múrcia, tot el que és el litoral mediterrani especialment.
Sí, no he entrat en detall de com serà aquesta tercera fase, que és la d'adaptació al canvi climàtic. De la primera fase, la que ha anunciat, hi haurà tot el detall al web de la Moncloa, i això és important pels afectats que ho puguin consultar, perquè a més ha dit Sánchez que serà molt fàcil acollir-se a aquests ajuts, que amb el compte bancari serà suficient, no hi haurà paperassa, i a més es cobraran ràpidament. I sobre el que deies, Òscar, de l'adaptació, no he insistit gaire, però sí ha criticat molt els negacionistes del canvi climàtic, ha dit que el canvi climàtic mata i que espera la col·laboració de totes les administracions, tant territorials, autonòmiques com locals, per fer front a aquesta amenaça.
I sobre la gestió de Carlos Mazón, s'ha vist molt que anava amb peus de plom, que no volia entrar en polèmiques.
Sí, deia que ha tingut més retrets cap als negacionistes del canvi climàtic que cap a Mazón o el PP. Ha dit que si ahir Mazón descargava la culpa, no?, cap al govern espanyol per haver tardat en la resposta de l'exèrcit, Sánchez sí que ha dit que ells estaven preparats per respondre des del primer moment, des de minuts abans, si feia falta, i s'ha quedat aquí en les crítiques. Ha defensat la cogovernança, no?, com ja va passar durant la pandèmia, com la millor manera de gestionar una crisi, i ha explicat que treure el comandament a Amazon, al govern valencià, hauria generat encara més problemes, hauria restat eficàcia si s'hagués fet com suggeria Feijóo, de declarar l'emergència nacional. Sentim a Sánchez.
El gobierno de España en esta crisis entiende que no hay minuto que perder y que, por tanto, entrar en una situación de sustitución de la administración de la Generalitat Valenciana sería restar eficàcia a l'acció i a la resposta de los poderes públicos.
I insisteix que ja hi haurà temps més endavant per depurar responsabilitats i trobar els errors que s'hagin comès.
Doncs és el resum de la compareixença de Pedro Sánchez després de la reunió del Consell de Ministres. Dani Sáenz de Aja, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No sé què us sembla la resposta. Ahir que vam estar a Paiporta, la gent estava pendent de... Primer, la resposta en l'emergència, és a dir, ajudar a netejar els carrers, que vinguessin els mitjans materials necessaris, i després, òbviament, en algun moment també vindrà aquesta segona fase, que és les ajudes econòmiques, perquè, clar, per tornar a engegar tot el sistema econòmic i social d'aquella zona costarà molt, i per tant caldrà tota l'ajuda possible. No sé com ho veieu.
Jo crec que hem de celebrar que finalment diguem que el canvi climàtic mata. Pot semblar que estiguem exagerant, que estiguem fent servir aquesta situació per posar sobre la taula les polítiques climàtiques, però jo crec que efectivament la situació climàtica és d'una extrema gravetat i es demostra que cal actuar ja. I fenòmens climàtics extrems com aquesta Dana són cada vegada més habituals i més greus, i això ho diu la ciència, i per tant treballar aquesta adaptació al canvi climàtic inclou també la gestió de les emergències si no volem tornar a viure situacions com aquesta. El president Mazón i el despreci pels serveis públics, per les polítiques climàtiques i al final per la ciutadania que ha estat demostrant, no?, amb la retallada, per exemple, de la Unitat Valenciana d'Emergències que va fer, diríem, és la demostració de com no gestionar una situació com aquesta. Jo crec que evidentment el més important ara és, doncs, actuar davant de la situació que està patint la població afectada, però que també cal, diríem, canviar les polítiques i que hi hagin responsabilitats polítiques davant de gent que ha prioritzat altres interessos que no els de gestionar adequadament la crisi i la crisi climàtica més en general.
Jo hi veig dos virtuts i una incògnita en la compareixença d'avui del Sánchez. Per mi les dues virtuts que té és que es posa decididament en moda crisi, no?, amb un paquet d'ajuts keynesià, no?, que té aquests estímuls que són molt típics de les crisis i de les catàstrofes naturals. Ho vam veure amb la pandèmia, tant des de Brussel·les com des de Madrid. Ho vam veure amb el Katrina una mica abans, no?, que s'assembla més potser amb això que passa a València. I després l'altra virtut que té per mi és que tanca el debat sobre l'estat d'alarma. Després de que Feijóo ahir li servís amb safata de plata al cap d'Amazon, ell diu que prefereix una gestió mixta, i sota el meu punt de vista està tancant aquest debat, no? Jo crec que això, des del punt de vista dels principis, està molt bé, concorda perfectament amb el que és l'estat de les autonomies, però aquesta és la incògnita que per mi queda. Ell ha parlat tres vegades d'eficiència a la compareixença, i aquesta per mi és la clau. Si aquest paquet serà eficient i si aquesta forma d'autogovern, que ja dic que jo trobo que és molt congruent amb els principis constitucionals i amb l'estat quasi federal que tenim, doncs si serà eficaç o no, perquè aquí els que estan atacant tota l'estona, i hem vist un rebrot de l'antipolítica bastant brutal, el que criticaran si no funciona això és que el model no funciona, i aleshores obrirem molts melons de cop, diria.
Mònica?
primer, una bona notícia. Fa dos minuts el web de la Moncloa no funcionava, ara funciona. Cosa que, diguem-ne, és una bona notícia, perquè si algú ho ha de consultar, doncs està bé que pugui fer-ho. Jo crec que haurem de veure. És a dir, entenc que l'única sortida que podia fer avui Pedro Sánchez és amb una gran bateria de propostes. És a dir, davant de la catàstrofe, l'únic que pot fer el govern espanyol és sortir amb una gran, diguem-ne, amb un gran ventall d'oferiments per a la gent que s'ha vist afectada per la dana. És molt, però és molt poc, crec, vista la magnitud de la tragèdia, diguem-ne, els que heu estat sobre el terreny ja ho heu vist, però els que hem parlat amb persones conegudes que estan allà, doncs hem sentit, diguem-ne, la magnitud de la destrossa, i a mi, doncs sí, em sembla molt, però al mateix temps penso que 20.000 euros o de 20.000 euros a 60.000 per reconstruir un habitatge, que m'expliquin com es fa, no? Perquè si t'han trinxat la casa sencera, és evident que amb 60.000 euros no reconstrueixes res i estaràs al carrer. I per tant, i al mateix temps, doncs, per posar un altre exemple, 5.000 euros per un autònom que ho ha perdut tot, doncs també em sembla molt poc, no? És evident que els diners són finits i que el govern espanyol no ho podrà resoldre tot, però crec que al costat d'això, doncs també s'haurà de ser molt operatiu amb aquestes ajudes. Veurem si realment amb això de només cal que vostè em porti el compte corrent és suficient. Veurem, doncs, els consorcis de les assegurances quines dificultats posen, perquè normalment en posen moltes, no? Veurem aquesta creació de vals públics per a les empreses, què passa realment, i per tant crec que d'entrada, la valoració, doncs, està bé que surtin amb aquesta resposta, està bé que tanquin debats, està bé, diguem-ne, que ens prometin que això serà molt àgil, però ho veurem i ho sentirem a dir durant les properes setmanes, perquè realment l'afectació és gegantina i, per tant, doncs, haurem de veure.
Sobre això, és la primera tongada de mesures, eh? Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta que n'hi hagi més, no sabem de quin abast. La Generalitat Valenciana també farà les seves, tot i que ahir ja es va encarregar de demanar diners al govern central i, a més, demanant una quantitat que pràcticament igual al pressupost de la Generalitat Valenciana durant tot un any. Avui sentíem el secretari d'Estat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio dient aquesta xifra que va donar Carlos Mazón no sabem com l'ha calculat, perquè en algunes zones ni tan sols no hi han accedit i no sap quines despeses haurà de fer front per tal de reconstruir el que hi hagi, perquè en algunes zones no s'hi han ni tan sols arribat. Per tant, ens ha semblat una mica que la xifra estava dita una mica a la balalà. Però en tot cas sí que el que com a mínim s'ha de demanar és evident que des de la Generalitat Valenciana no es va estar gens encertat en la gestió prèvia a la crisi, és a dir, la gestió de les alarmes és evident que no es va fer bé des de València. La reacció just en els dies immediatament posteriors no ha estat ni de bon tros modèlica ni des de la Generalitat ni segurament tampoc des de l'Estat. Allà és evident, quan parles amb la gent, amb els afectats, que et diuen que han trobat a faltar també després una coordinació i més mitjans a l'hora de respondre. Doncs ara ja no són les primeres hores ni els primers dies, sinó a posteriori, que estiguin a l'alçada entre tots plegats de la resposta que necessita la societat, perquè no ho han estat abans i no ho han estat durant i en els primers dies. A veure si ara que passen més dies estaran o no.
I d'altra banda, perdona, Òscar, una resposta que no ha de ser exclusivament monetària. És a dir, és evident que ha de ser monetària i és evident que ha de ser amb facilitats per les empreses i per tothom qui està afectat. Però també tothom qui està afectat pot acabar tenint una sèrie de problemes sanitaris, de salut mental, i tot això també s'ha de mirar com es resol, perquè al final les persones que han viscut una catàstrofe com aquesta, és evident que necessiten, diguem-ne, una primera resposta molt ràpida, però que després hi ha unes conseqüències que si ja, per exemple, ens queixem, no?, de que hi ha molt pocs recursos en salut mental al nostre país i a l'Estat en general, doncs a València segurament en faran falta molts en aquests moments, i per tant crec que també s'haurien de començar a pensar en mesures d'aquest tipus, que van molt més enllà del caix, diguem-ne, o les facilitats que puguem posar a la gent per certes coses.
Claudi?
Jo, sobre el tamany, diria que a mi em sembla que per una primera tongada és un tamany gran. O sigui, l'economia valenciana són més o menys 130.000 milions d'euros. Això és un 8% de l'economia valenciana. Quan l'economia espanyola estava a punt d'anar-se'n per la claveguera l'any 2011, Brussel·les ens van donar un rescat de 40.000 milions, que és molt menys en percentatge que aquests 10.600 milions. De segur que em fa falta més, tant de bo fossin els 30.000 que demanava Mazón, però trobo que per una... que el tamany no s'hauria de minusvalorar. Jo crec que hi ha algunes coses a dintre que per mi sí que són més discutibles, per exemple, els ajuts universals. Això ja ho va fer el govern espanyol amb la pandèmia, no? amb les mesures de la pandèmia. Doncs, bueno, els ajuts universals estan molt bé perquè fan que els diners arribin molt ràpidament, fa que la gestió sigui molt fàcil, però són bastant injustos perquè són regressius, no són progressius. Aleshores, crec que aquí el disseny del paquet ens l'hauríem de mirar més detingudament. Crec que encara no hi ha manera, entre altres coses, perquè no s'han detallat del tot. Moltes de les propostes les coneixerem en les pròximes hores, no? Però ja dic que a mi em sembla que així de cop el que em venia quan hi pensava és aquest 8%. En el cas d'Espanya eren 40.000 milions, que és més o menys una tercera part, que aquest 8%. O sigui que no em sembla petit, no em sembla un paquet minúscul.
I ara anem a una de les coses que deia la Júlia, i és com fem front a la realitat climàtica que ha canviat tant al nostre país. Ho hem vist al País Valencià, ho vam veure ahir amb les alertes que hi va haver a Catalunya, i la Generalitat s'hi ha posat per tal d'actualitzar alguns plans. A mitjans de l'any que ve haurà d'estar enllestida l'actualització dels mapes de zones inundables per adequar-la a la nova realitat climàtica, perquè el que tenim ara de mapa es va elaborar fa 20 anys. És evident que zones que abans no eren perilloses ara sí que s'hi han convertit en perilloses. Montse Poblet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El govern de la Generalitat també obligarà a tots els municipis a tenir enllestit, en un termini màxim de 2 anys, un pla de protecció civil. Aquesta mesura, què té de nova?
Doncs mira, que ara només s'obliga a tenir plans de protecció civil als municipis que tenen riscos concrets, per exemple, les nevades o les inundacions, i es recomana a la resta que, si ho consideren necessari, el facin. De fet, no sé si ho recordeu, però fa uns dies Protecció Civil ens explicava que dels 521 municipis situats en zones inundables, que des de fa anys haurien de tenir aquests plans, més de la meitat no compleixen. N'hi ha 60 que ni tan sols els han presentat i 237 que no els tenen aprovats. Els han redactat, però no els han aprovat. A la consellera Sílvia Paneque se li ha preguntat per activa i per passiva què passa amb aquests municipis, entre els quals n'hi ha de molt poblats, com Badalona, Montcada, Reixac, Sant Fost de Cap Centelles, Badia del Vallès o Olesa de Montserrat. Paneque ha descartat les multes i ha justificat que es doni 2 anys més a tothom per fer plans de protecció civil, perquè hi ha ajuntaments que no tenen mitjans per fer-ho més ràpid. Per tant, el que canvia és que ara, en 2 anys, tots els municipis del país hauran de tenir aquests plans de protecció civil, i no només aquells que tenen riscos concrets, com podrien ser les nevades o les inundacions.
Clar, es dona aquest termini de 2 anys, però ja Ecologistes en Acció ha demanat al govern que freni qualsevol pla urbanístic que es faci en zones inundables, com a mínim fins que no tinguem clars quins són els criteris que s'han d'aplicar amb el nou context climàtic, que és evident que ens ha canviat.
Clar, perquè ells el que diuen és que no té lògica que es continuï donant permisos per construir en zones inundables si ja reconeixem que el nostre mapa de zones inundables no està actualitzat. Ells qualifiquen d'aberració que, malgrat els senyals que ens està donant el clima, es continuïn donant aquests permisos per construir cases o indústries o polígons industrials en llocs on pot passar el que hem vist al País Valencià, i demanen al govern una moratòria. En Jaume Grau, que és el seu portaveu, ens ho explicava així.
Reclamem que tots aquells projectes que estan aprovats els plans urbanístics o estan iniciant-se la seva execució, s'aturin de forma immediata, el govern té la potestat de fer-ho, que reorganitzi o que redistribueixi les zones que són realment edificables, fins i tot desqualificant com a zones urbanes o urbanitzables zones que avui ho són.
Tenen una llista llarga d'exemples, com per exemple la urbanització de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, els polígons industrials que es volen construir a Llevant Mar o als Joncs, al municipi de Gavà, o els habitatges que es volen fer al Calderí de Mollet del Vallès. A la pregunta de si es planteja en aquesta moratòria, si ho contemplen, la consellera Paneque ha tirat pilotes fora, no ha donat cap resposta clara.
Sobre Ecologistes en Acció, no només fan aquestes propostes per Catalunya, sinó també tenen propostes per les zones del País Valencià tan afectades per la Dan aquests dies, no?
Per començar, que s'aprofiti la destrucció de la Dana per treure de la proximitat dels rius i dels barrancs tot el que ja hi ha construït. El Carlos Arribas, el seu portaveu, ens ho ha deixat claríssim.
Les edificacions aquestes no s'haurien de permetre cap restauració, cap reforma, i s'haurien de pensar en abandonar.
I en segon lloc, com aquí, revisar els criteris d'inundabilitat tenim molt en compte que això va pitjor. Ens ha posat l'exemple de Paiporta. El que diu el pla d'inundabilitat del municipi no té res a veure amb la realitat actual.
O sigui, una planificació per abandonar aquestes edificacions que estiguen dins de les zones amb risc alt d'inundació, no?
I això lliga molt bé amb aquesta revisió, amb aquesta actualització que ha anunciat avui aquí a Catalunya del mapa d'inundabilitat. El que es podia inundar fa 20 anys no és el mateix que es pot inundar ara, quan els fenòmens meteorològics extrems estan anant a més, i tal com hem vist, doncs passem d'una sequera extrema, ara tenim danes, tenim tornados, pluges d'una intensitat mai vista, per tant, sí, cal revisar, perquè el que era perillós abans no és el mateix que és perillós ara.
Montse Poblet, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Quan un escolta aquestes coses, al final la conclusió és que no passen més coses, si em permeto l'expressió, perquè Déu no vol, eh? Perquè, és a dir, hi ha una pila de municipis de Catalunya que no tenen pla per aquestes situacions, que el tenen caducat, que fa 20 anys, que s'estan permetent construccions en zones que són inundables. Bé, no tenim més desgràcies, mira, una mica per un punt de sort, perquè és surrealista, això.
Hi ha un alcalde de Sevilla d'avui que acaba de dir que refarà els plans que té a les zones inundables, perquè és un desastre, això, no? Hi havia un assessor d'Obama, un tio bastant revirat, que es deia Rahm Emanuel, que deia allò de no desaprofitis una bona crisi, no? I jo crec que en aquest cas, doncs, és evident que hi ha un bon grapat d'ajuntaments a Catalunya, no només a Catalunya, a tota la costa mediterrània, que haurien de pensar-se dues vegades què fan amb totes les rieres, no? Aquests carrers que es diuen Riera X. Jo, quan era una mica més jove a Tarragona, això ho veiem cada setembre i cada octubre, no? Que hi havia zones sempre les mateixes a les que les rieres baixaven a tot i causaven uns problemes increïbles. I aquí s'ha fet molt poca cosa. És evident que el Mediterrani està a 2 graus per sobre de la temperatura que tenia fa 20 anys, i que això provoca aquestes danes com la valenciana, no? I això hauria de ser un toc d'atenció, un despertador, no?, que s'activés immediatament en la classe política. Avui hi ha un parell de despertadors sonant, el d'Estats Units i aquest, no? I el dels Estats Units ens agafa lluny, però també ens pot tocar de prop, i aquest ens agafa molt de prop a tots els que hem nascut al Mediterrani.
Totalment d'acord amb el Claudi. Jo citava abans aquesta unitat valenciana d'emergències que va crear el govern del Botànic després d'una dana el 2019. Per tant, és important que això no ens torni a passar, que reaccionem, evidentment ara, en primer lloc, resolent la situació a les persones que estan patint, però també que reaccionem en el mitjà i en el llarg termini. La situació de la quantitat d'edificacions en zones inundables, bé, diria més, és evident que s'ha de corregir, però també hi ha moltes altres coses. Per exemple, jo pensava, cada any a la costa mediterrània hi ha temporals i tornem a reconstruir els litorals i les platges. Això, evidentment, no fer-ho tindria un impacte econòmic, social molt important per alguns municipis, però segurament aquesta adaptació al canvi climàtic ha de passar també per repensar el nostre model econòmic i el nostre model d'explotació o d'ús social i econòmic del litoral. Parlar d'un aeroport amb una pista sobre el mar, és clar, tot això avui segueix sent raonable. Segurament hem de repensar no només qüestions molt concretes com edificacions en zones inundables, que avui es fa evident que no poden existir, sinó també repensar el conjunt del nostre sistema econòmic, social, en relació al canvi climàtic.
Jo avui llegia que a Catalunya hi ha 705.000 persones que viuen en zones inundables.
És un 15% del territori, a Catalunya.
I que el 15% del sòl urbanitzat està en zones inundables. Això és un disbarat. És a dir, en aquest país ens hem repetit moltes vegades que és un disbarat viure del totxo, i a més resulta que posem el totxo en llocs on no cal posar-lo, no? Per tant, segurament sí que, diguem-ne, aquesta gran crisi ha de poder plantejar si cal reconstruir en certs llocs o no, i sobretot ha de plantejar, diguem-ne, les construccions noves que no es facin en certs llocs, perquè és evident que amb el canvi climàtic doncs estan abocades a tenir problemes en el futur.
És superinteressant, per exemple, anar al web de l'ACA i mirar allà on vius què et pot passar d'aquí 50, d'aquí 100 anys o d'aquí 500 anys, no? I veure al voltant de casa teva què passarà. Però crec que també, a banda, diguem-ne, de les mesures que es puguin emprendre durant els propers dies i mesos i les reflexions que es puguin fer sobre reconstruir, crec que per la gent que ara hi és seria molt fonamental que eduquéssim i expliquéssim què s'ha de fer i què no s'ha de fer en un moment d'una situació com aquesta, no? Òbviament, les alarmes han de sonar a temps, i crec que d'una manera o d'una altra s'haurà d'apurar responsabilitats.
I tothom ha de saber què fer si et sona l'alarma. Perquè ahir hi va haver una psicosi a Barcelona i l'àrea metropolitana quan van començar a sonar les alarmes i hi havia molta gent que et trucava preguntant i ara què haig de fer si m'està sonant l'alarma?
Però per això ho dic, és a dir, a la gent li hem d'explicar què ha de fer quan li sona l'alarma i a la gent li hem de donar, diguem-ne, perdoneu-me, consells bàsics de què haig de fer si comença a entrar aigua per tot arreu, no? Perquè aquests dies hem sentit mil històries i segurament amb una mica més d'informació potser la gent hauria actuat d'altres maneres. Per tant, aquí hi ha un pack de coses a fer, però crec que començar a plantejar que, òbviament, no es pot construir en zones inundables és vital, tenint en compte cap a on, diguem-ne, va el clima i cap a on va el planeta, no?
Són les conseqüències d'un d'aquests dos despertadors que deia el Clodi, que ens ha sonat. L'altre ens sonarà a partir de demà. De fet, ara ja el podem posar en hora. Ho farem ara després de la publicitat.
Hola, sóc l'Arturo Valls i avui al bar tenim Colacao per tothom. Un ben caletó pel de la OFI que ha tingut moltes reunions. I un altre per a tu, que amb el dia que portes... Així que vine... Que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
El Museu d'Història de Catalunya presenta Tàpies, art i activisme. La primera exposició que explica de manera completa el compromís social i polític d'Antoni Tàpies durant tota la seva trajectòria. La mostra recull un gran nombre d'obres i documents inèdits del Tàpies més compromès amb les causes progressistes, catalanistes i humanitàries. Coneix Tàpies com mai abans ho havies fet. Fins al 2 de febrer de 2025.
Emociona't amb la música de westerns inoblidables.
Els Set Magnífics, l'últim dels Mohicans, el bo, el lleig i el dolent, ballant amb llops i moltes més en un concert de pel·lícula de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els dissabtes 23 i 30 de novembre, música de western al Palau de la Música Catalana i concerts a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat.
Entrades a osvallès.com.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Sèries Cernades, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el matí de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
D'aquí un minut, 3 quarts. Demà potser comencem a sortir de dubtes, però ja ha arribat el dia de les eleccions americanes, perquè ja estan votant en alguns estats americans. Anem cap allà. Saludem Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
O bon dia per tu, no?
Perquè bon dia.
On estàs
bon
ara
dia.
Mateix?
Ara mateix a West Palm Beach.
A Florida.
Florida, caloreta.
Quina hora tens?
Tres quarts de deu. Tres quarts de deu, bé.
Bona hora, avui no t'hem llevat tant d'hora. Ja estan votant, no?, en alguns estats. Ja ha començat la jornada electoral.
De fet, hi ha llocs que fa 3 hores que voten ja, perquè obren molt d'hora a la costa est, a Vermont, fins i tot hi ha algun lloc que obre a les 5 del matí. Per tant, diguem-ne que sí, sí, hi ha imatges de cues a Filadèlfia, imatges de cues a Nova York, imatges de cues arreu d'aquesta costa est. Clar, aquí tenim tantes franges horàries que, per exemple, a Arizona, doncs no, encara no s'hi han posat, però vaja, mica en mica ho anirem activant.
Ens hem afartat de dir que són les més ajustades de la història. A vegades els periodistes tirem una mica de tòpics per parlar allò de no, són molt ajustades, no sabrem el resultat. Aquesta vegada totes les enquestes assenyalen que sí, que aquesta vegada és molt ajustat, això.
Les enquestes sí.
Mm? Què vol
les
dir?
Les enquestes sí.
I què és el que hem de dir?
No, jo dic que les enquestes sí, però les enquestes no tenen per què complir-se. De fet, tenim molts exemples. I la sensació l'última setmana és que podem endur-nos una mica de sorpresa, no tant perquè guanyi un o l'altre, que realment tots dos poden guanyar, però que potser, si aquestes enquestes s'han desviat una miqueta, només que sigui una miqueta, en tots els estats cap al mateix costat, el resultat final potser serà molt més ampli del que ens imaginem, perquè si tots els estats van caient del mateix costat amb el mateix avantatge més el marge d'error, doncs podríem tenir una victòria més aclaparadora del que ens diuen les enquestes, que certament ens marquen gairebé un empat a tot arreu.
Això ve pel sistema electoral americà. Suposo que tothom ho té clar, aquestes alçades, però si en un estat, en la majoria d'ells, però en la majoria, qui guanya l'estat s'endú tots els vots electorals d'aquell estat. Per tant, encara que guanyi per 55% contra el 45%, s'endú el 100% dels vots electorals. Per això fa que...
No, i encara que guanyi amb el 49,9% contra el 49,89%, també.
Per tant, això fa que una petita variació pot fer que el resultat variï molt, perquè si t'endús tots els electors d'un estat, clar, t'endús molt botí per poca diferència de vots.
Clar, si tu guanyes els estats grossos per un vot, tots, i perds en els petits per 50.000, guanyes, perdràs en vots totals, però guanyaràs en vots electorals, que és el que et dona la presidència. Per tant, és un sistema que a vegades genera situacions una mica difícils d'entendre, tot i que el 2016 és el clar exemple, no? Donald Trump va ser president, havent perdut les eleccions amb número de vots. Per tant, veurem si es torna a produir això. Sí que hi ha més o menys cert convenciment que Kamala Harris guanyarà el vot popular, tampoc és una certesa absoluta, però totes les enquestes porten cap aquí. Veurem si el col·legi electoral, que és el que et dona la presidència, també Harris aconsegueix per la mínima guanyar-les.
Ja sabem que hi ha estats que pràcticament els podem donar per guanyats per un partit o per un altre. Després hi ha els famosos estats frontissa, que són els que varien, depèn de quines eleccions, cap a una banda o cap a una altra. Ens hem de centrar especialment en algun de tots aquests frontissa?
Sí, tothom es fixa en Pennsilvània, tot i que jo li afegiria Carolina del Nord, perquè més o menys tenen el mateix pes, i Pennsilvània el va guanyar Biden, Carolina del Nord a les últimes el va guanyar Trump, i si Harris aconsegueix capgirar a Carolina del Nord, i les enquestes indiquen que la tendència cap aquí ho fa plausible, són dos dels estats que hem de tenir en compte. Pràcticament tothom dona per fet que si es guanyes Pennsilvània acabaràs sent president, perquè si guanyes Pennsilvània, que té molt pes, vol dir que els altres llocs segurament també ho hauràs fet bé, i per tant Pennsilvània és com una mica un indicador de què pot passar a Michigan i a Wisconsin, per exemple. Per tant, molt atents a Pennsilvània, també et diria que molt atents a Carolina del Nord i a Michigan, són els tres grossos, Geòrgia també, la resta ja pengen una miqueta, però vaja, són Nevada, Arizona, Pennsilvània, Geòrgia, Carolina del Nord, Michigan i Wisconsin.
Els que estan acostumats a seguir una nit electoral a Espanya o a Catalunya pensen, si avui comencen a votar, demà a primera hora del matí em llevaré i ja sabré qui és el president. No és tan fàcil, perquè això és tan complicat que fins i tot podem trigar dies o setmanes a tenir un guanyador, no?
Sí, sí, sí. Si és molt ajustat, trigarem molts dies. És més, si el resultat final ens deixa que la decisió recau en Carolina del Nord i Carolina del Nord o Geòrgia estan ajustadíssimes, podríem trigar dies o gairebé una setmana. Imagina't una setmana d'ansietat, perquè si el resultat és molt ajustat, es poden activar recomptes manuals. I llavors les màquines que compten els vots s'aparten, el recompte manual ho allarga. Recordo una mica el que va passar a Florida l'any 2000. Per tant, diguem-ne que no hi haurà resultat si és molt ajustat. Si la cosa no va tan ajustada, potser sí que tindrem resultat, però no serà a les 11 de la nit nostres de Washington. O sigui, serà sempre la cosa de matinada. Per tant, al matí, amb l'ostrell, doncs, si estem una mica de sort, potser sí que tindrem resultat, però no necessàriament.
Molt bé, doncs demà a partir de les 4 del matí comencem aquesta programació especial amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Ricard Ostrell des dels Estats Units, amb el Francesc Garriga, la Cèlia Cernades, el Freddy Vincent, és a dir, que tenim l'equip de Catalunya Ràdio preparat per tal de fer la nit electoral a partir de les 4 de la matinada, hora d'aquí, hora de Catalunya, però ja veieu que fins que calgui, perquè és possible que hi estem uns quants dies per tal de saber el resultat. Júlia, Claudi, Mònica, què n'espereu o com ho esteu vivint aquestes eleccions americanes?
Sobretot, com deia el Claudi, com un toc d'atenció, no? Un toc d'atenció, jo crec, a la política global, perquè el perill d'una nova presidència de Trump vol dir una mica la consolidació d'aquesta extrema dreta, que, de fet, ja ha guanyat moltíssims espais, moltíssims governs arreu del món i arreu també de la Unió Europea. Amb les últimes eleccions europees ho vam veure, no? Com el creixement va ser bueno, dramàtic, jo diria. El primer ministre d'Hongria, Orbán, deia fa pocs dies al Parlament Europeu que brindaria amb xampany si guanyava Trump, una persona que ha protagonitzat polítiques, doncs, contra els drets de les dones, contra els drets del col·lectiu LGTBI o contra la democràcia, inclús, i les garanties de l'estat de dret. Per tant, jo crec que sobretot hem de reflexionar sobre què està portant a que la població acabi votant aquest tipus de projectes, no? Jo crec que hi ha molt d'antipolítica, evidentment, generada pel desconcert, per la por, per la incertesa, i per tant aquí hem de veure com altres projectes polítics donen una resposta a les necessitats de la gent. La gent necessita veure de què li serveix la política i de què li serveixen els governs per no comprar aquests discursos directament de mentides, no? La població diu, menteix, però el prefereixo ell que l'altre. Per tant, diríem, tant de bo no guanyi Trump aquesta nit, quan coneixem els resultats, però també necessitem tots reaccionar per tornar a posar en valor la política com un projecte col·lectiu de millora de la vida de la gent.
Claudi?
Jo diria tres coses. Una, que jo avui compraria crispetes, però no una bossa, compraria una dotzena de caixes, perquè això jo crec que va per llarg, no? Hem de preparar-nos per un recompte llarg, com ja va ser, com ja ha anat sent últimament. La segona cosa que diria, respecte al que ha dit el Barriga, és que les enquestes són miratges organitzats. Hem vist alguna enquesta últimament que dona, per exemple, a Iowa, no?, que donava avantatge a Kamala Harris. Jo no sé, jo crec que hi ha una part del vot a Trump, igual que hi ha una part del vot ultra a Catalunya i a Espanya que s'amaga una mica a les enquestes i que després ens acaba sorprenent. O sigui que ja ho veurem. Jo a la porra d'aquí del diari hem fet una porra i he posat victòria de Kamala Harris per poc. Però crec que això és un wishful thinking.
Anava a dir si era el que creies que passaria o el que volies que passés, que no és ben bé el mateix.
És un wishful thinking com un cabell. I la tercera cosa que volia dir és que entre Kamala Harris i Trump, doncs hi ha la diferència entre un món amb un punt de referència fiable i un altre que està en mans d'un populista, d'un mentider, d'un defraudador, d'un delinqüent, d'un racista, d'un masclista, d'un tio que fa gala de saltar sexualment les dones, d'un tio que no accepta els resultats democràtics i que va posar, quan va ser president, a la diplomàcia dels Estats Units al servei dels seus capricis. O sigui que no és una cosa menor, no? Que és un despertador gegant aquest. Jo crec que aquí convindria escoltar amb aquest home, perquè normalment ha complit les seves promeses i ara està prometent deportacions massives en un país que necessita els migrants com el menjar, no? Com li passa a Europa, per cert, que també hi ha algun polític prometent-ho. La segona cosa que promet és un proteccionisme brutal i això no és bona notícia per l'economia global. I la tercera cosa és que li ve a dir a Putin que faci el que vulgui, no? I li ve a dir a Israel també que faci el que vulgui. Amb la qual cosa podem tindre un món molt més perillós, perquè aquest no és el món que va heredar Trump la primera vegada que va ser president. És un món molt més complicat, amb dues guerres molt importants, el veïnat d'Europa i l'Orient Pròxim, i amb una Xina emergent que li està plantant molta cara a l'hegemonia nord-americana.
Jo crec que quan ens mirem les eleccions als Estats Units, des de Catalunya tendim, diguem-ne, a veure-ho d'una manera una mica esbiaixada.
És a dir,
és evident que el nostre wishful thinking és que avui guanyi Harris, avui o demà o quan ho sapiguem, no? Però que guanyi Harris, segurament, o que guanyés Harris amb una àmplia diferència, voldria dir que segurament nosaltres, diguem-ne, el nostre wishful thinking és uns Estats Units que no és real. És a dir, la realitat dels Estats Units és un país partit pel mig, on hi ha molta gent que vota Trump i on hi ha molta gent que el va votar fa uns anys i que ara està disposada a tornar-lo a votar. Per tant, veurem quins són els resultats, però alerta amb els esbiaixos que nosaltres produïm des d'aquí, perquè una cosa és la visió que nosaltres tenim dels Estats Units i l'altra és la visió real. És evident que ens mirem també aquestes eleccions perquè tenen un gran impacte sobre la humanitat. És a dir, si el resultat és a favor de Trump, doncs ja ho dibuixava el Claudi, no? Però és una molt mala notícia pel conflicte a l'Orient Mitjà, és una molt mala notícia per la guerra a Ucraïna, és una molt mala notícia per la defensa europea, és una molt mala notícia per la lluita contra el canvi climàtic, etcètera, etcètera, etcètera. Vol dir que farà, diguem-ne, el món una mica pitjor de com el tenim avui, no? I a més donarà ales a altres governants de l'extrema dreta, diguem-ne, que estan intentant guanyar terreny. Per tant, no sé, tu ens preguntaves que com el vivíem, una mica amb el cor encongit.
Doncs amb el cor encongit, demà a partir de les 4, programació especial amb el Ricard Ostrell, amb el Francesc Garriga, amb la Cèlia Sernades i amb tot l'equip de Catalunya Ràdio seguint aquesta nit electoral. Veurem si és molt llarga la nit o si s'allarga durant dies. Tu has fet porra, Garriga, o no?
M'hi he resistit, però clar, em demanaràs, no?, que la faci.
Home, tu mateix te l'has demanat gairebé ja.
És que se m'escapa de les mans la cosa. Les enquestes indiquen un empat bastant considerable. Jo crec que finalment Harris té una mica més d'avantatge. Per tant, si m'hagués de jugar al patrimoni, que no ho faré, m'ho jugaria per Harris, però molt, molt justet, certament.
Molt bé, doncs jo m'ho guardo.
El voto cool de les dones, mira què et dic. Ah, crec que serà la clau.
Molt bé. Jo tot això m'ho guardo i després ja t'ho recordaré.
Per si les dones grans...
Les dones
faran la diferència, sí.
Molt bé, doncs aquest és el vaticini de Francesc Garriga. A partir de les 4 estarem pendents d'aquesta programació especial amb Ostrell, Garriga i companyia. Francesc, fins ara.
Vinga, bon dia.
I també la Júlia Miralles, el Claudi Pérez i la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Fins a la propera.
Gràcies.
Falten 3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat, el butlletí i horari de les 4 i al darrere la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 i estarem molt pendents del recompte o de la ja decisió o de les impugnacions de les eleccions americanes. Serà demà. Bona tarda a tothom.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
We will make America great again!
Kamala Harris i Donald Trump. Dos candidats units per una gran ambició.
We are not going back.
I separats per tota la resta. L'elecció. Harris contra Trump. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui, el Girona juga la Champions al Tot Gira.
Viu el somni europeu amb nosaltres.
Avui, a partir de les 6, PSV Girona.
Tots els partits de Champions amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, en Fel Feixades i tot l'equip del Tot Gira.
Avui, a partir de les 6, PSV Girona.
La Champions a la nostra manera.
Amb segell, Tot Gira.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim 2 hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i 2 hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, este titular. Doncs sembla que hem
tan impactant
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.